A ib3notícies.com. El dia Mallorca. Amb Jaume Noguera.
Hola, bon dia, benvinguts. Són les 12 i 5 minuts. Durant la propera hora vos contarem fets i fetes que han passat, que estan passant o que passaran a la major de les Balears. Per exemple, començarem parlant amb el professor Biel Ensenyat sobre una nova expedició que començarà el mes que ve per cercar les restes de Jaume IV, anomenat així perquè era fill de Jaume III, el darrer rei del regne privatiu de Mallorca, que va morir l'any 1349 a la batalla de Llucmajor. Això sí, un joc de trons era allò, perquè va morir lluitant contra el seu cosí per a les cerimonies. Però bé, parlarem a veure si hi ha possibilitat de trobar les restes d'aquest infant de Mallorca, perquè no va ser rei. A veure quines possibilitats hi ha de trobar les restes d'aquesta noble de regne privatiu, que són a Sòria, i que, per cert, els experts d'aquesta província de Castella i León ni tan sols sabien que hi havia una pista sobre ell. Ara el professor Ensenyat mos contarà què faran el mes que ve. Després parlarem amb el doctor Sion Riera, que se jubila de Son Espases, i parlarem amb ell perquè és molt important la seva carrera envers que són les malalties infeccioses. El doctor Riera va veure arribar el virus del VIH en els anys 80 i veia com hi havia metges que ni tan sols volien cuidar ni curar en els que estaven infectats d'aquest virus en el VIH. Ell diu que la seva millor satisfacció durant la seva carrera com a metge ha estat veure com el VIH s'ha arribat a convertir en una malaltia crònica tractable, no curable, però tractable, i ha passat de ser un virus mortal a ser una malaltia crònica. Amb ell parlarem de l'evolució i de l'importància d'instaurar una secció de malalties infeccioses aquí a les Illes. Coneixerem la programació del Cinema de Fresca i per acabar anirem a Calvià per conèixer també una aula de respir que l'Ajuntament té per les persones discapacitades calvianeres. En l'estiu és molt important que les persones que puguin compaginar feina amb cuidar i tenir cura de les persones amb discapacitat en el seu càrrec puguin deixar durant unes hores en aquestes persones, o persones majors també, perquè no, en aquesta aula de respir tan important que tenen aquí al Vià. Així que sense més, en Francesca Mateu i Yolanda Ruiz a la producció i en Bernat Nadal en el control tècnic, començam el dia a Mallorca.
El dia a Mallorca, IB3 Ràdio.
Estan posant la música de Joc de Trons perquè la veritat és que el que parlam ara és realment va ser una història real d'un Joc de Trons, perquè un cosí li va llevar un regne en el seu altre cosí. L'any 1349, el rei Jaume III de Mallorca, de lo regne de Mallorca, que comprenia la resta de les Illes Balears, va morir a la batalla de Llucmajor contra el seu cosí, per el cerimoniós. Ara pensa tu quina casta de cosins que hi havia en el segle XIV. Què passa? Que és fill del rei Jaume III, Jaume IV, anomenat així, però que en realitat no va arribar a regnar, no va ser ajusticiat, no el varen executar, va fugir, i ara dia 15 de setembre se tornarà a posar en marxa una nova campanya d'excavacions per intentar trobar les seves restes a Sòria. La campanya l'engeguen el Consell de Mallorca, l'Institut d'Estudis Baleàrics, i hi participaran experts com l'arqueòloga i tècnica del Consell Helena Inglada, investigadors com Climent Picornell, Josep Mas, tots ells vinculats a la UIB. I un d'ells, don Gabriel Ensenyat, a qui ja saludam. Biel, bon dia, com estàs?
Bon dia, molt bé, una mica acabarat, com tothom.
Com tothom. Bé, jo estic a la fresca perquè aquí de dins estem amb aire condicionat, cosa que no tenien el segle XIV, que és on mos ubicam. Biel Ensenyat és que, a banda de ser catedràtic de Filologia Catalana i doctor en Història, ja l'any 2008, tu ja vas estar, Biel, a Sòria, i dius que quan hi vareu anar l'any 2008, els mateixos experts de la zona, els historiadors de la zona, no sabien què és el que estàveu cercant, ni sabien que allà podria estar enterrat aquest Jaume IV, fill de Jaume III. Vosaltres deieu quedar bocabadats quan els historiadors d'allà no sabien això. És curiosíssim.
Sí, pràcticament no ho sabien. De fet, bé, en el moment, per dir-ho exactament, en el moment que hi vàrem anar, l'any 2008, sí que ja en tenien una notícia, però perquè us havien proporcionat a nosaltres uns anys abans. Perquè me demanco aquesta idea de dur a terme aquesta investigació general, que no només és sobre les restes, sinó sobre la figura d'en Jaume IV, a nivell hem cercat i trobat molta documentació inèdita i tot això, i l'excavació, i s'intent de trobar les restes, seria com escola a foc. Havíem fet ja gestions amb persones de Sòria i us havíem assabentat d'això, d'aquesta circumstància, que allà s'havia mort, o sobretot havia estat enterrat un infant, que com molt bé has dit, encara que va anomenant Jaume IV, jo sempre poso quart entre parèntesi, perquè no ho va ser, com molt bé has dit, i sí, això us va cridar molt l'atenció, perquè sí que hi havia alguna crònica que allà, de Castella, que en parlava i tot això, però textos molt antics, i que allà us havien passat, dirien, de malla, perquè una mica tampoc no era el seu tema, per entendre'ns. I sí, va ser així.
Però
sí.
També, Biel, tu dius que no segur que trobeu les restes de Jaume IV, perquè hi havia un convent que se va pegar foc en el segle XVII, després de l'any 1808, les guerres napoleòniques, la demortització de Mendizábal. És a dir, ha passat per molts tràngols aquell lloc on hi havia aquesta espècie de capella cripta que no se sap si va ser enterrat o no en aquesta capella. És a dir, esteu cercant com una... Esteu fent com un trencaclosques, no, Biel?
Sí, ho hem hagut de fer així, perquè sí que hi havia la notícia a través d'alguna crònica que havia estat enterrat allà, en Jaume IV, i de fet que l'enterrament havia tingut un seu relleu, perquè fins i tot hi havia assistit el príncep hereu de Castella, però ja està, a partir d'aquí s'acabava tot. Que ho havien enterrat, com he dit allà, en el convent dels franciscans, però la qüestió és aquesta, que a totes aquestes vicissituds que has comentat fan que ara mateix el convent hagi quedat reduït a una església, però que només ocupa una petita part d'allò que era l'església de l'època a què fan referència, del segle XIV, i que la resta és un solà. O sigui, aquí on hem d'excavar és un solà que hi ha ben al mig de la ciutat de Sòria. I clar, com que és un solà gran, evidentment no ho podem excavar tot, perquè això, en fi, el pressupost seria ben poc assumible. Mos concentrem en el lloc on és més probable, o molt probable fins i tot, que fos enterrat, que és en aquesta capella cripta on enterraven els personatges de més relleu. I a més, la capella fins i tot era de propietat, per dir-ho així, en aquell moment, d'un personatge que va estar vinculat amb en Jaume III. I fins i tot també amb en Pere Eusadimoniós. El que passa és que en Pere Eusadimoniós va fer investigacions per mort de cap vincle que tenia. Bé, això encara està en procés d'aclarir-ho a nivell documental. Però el que vull dir és que hem fet com un trencaclosques per mirar de tots els llocs possibles d'aquest solà on podria ser el lloc concret, i és aquest. Ara, el que passa, que encara que realment ho enterrassen allà, que és aquí on ara excavarem i aquí on el 2008 començàrem, també és difícil que s'hagi conservat res per mort dels parts dels temps i dels servicis situats i de tot això. Ara, allò que passa és que ho fem així o no fan res, per entendre'ns.
Biel, a mi se m'acuden dos entrebancs. Primer de tot, si vas enterrat a un lloc, vol dir que allò era un lloc d'enterrament. Per tant, podria ser que hi hagués més d'una resta. Primer de tot, no? I després te'n dic un altre. Primer de tot, és a dir, clar, tu te trobes allà les restes de diverses persones i dius, qui és Jaume Guart? I després un altre. L'única manera que se podria saber si és Jaume Guart, les úniques restes que queden, que on se podrien agafar ADN de la casa d'Aragó, és a Poblet, a la tomba de Jaume I. Que tu recordaràs que hi ha aquella fotografia de la mòmia de Jaume I. Per tant, com se podria saber realment si són les restes de Jaume IV? Perquè aquí veig aquests dos problemes.
Sí, no, però mira, el segon és més bo d'arreglar. El primer problema, que ja mos ho han plantejat, i de fet ho han plantejat en el Consell i a l'Institut d'Estudis Baleàrics, precisament per això, perquè sabessin una mica allò que pot passar, com tu dius. Clar, podria passar que trobàssim restes diverses i que no poguéssim identificar quina és així, fent l'excavació, quina correspon a Jaume IV, perquè, per exemple, no trobàssim una làpida allà, que algun element indicatiu. Aquí la qüestió seria que si en trobàssim poques, sí que és viable fer proves d'ADN. Si en trobàssim moltes, ja el problema és de sempre, que ja el cost ja augmenta molt. Ara bé, suposant que el final fos feliç i trobàssim unes restes possibles d'en Jaume IV en mig d'altres que no fossin moltes, que no ho són. No, és que mira, hi ha un descendent ben directe, bueno, un descendent no, perdona, un ascendent ben directe d'en Jaume IV, que et son pare, en Jaume III, que està enterrat a la Seu.
Cert, també. Llavors, també clar, perdona, jo me n'he anat encara més enrere. Tens raó, que està enterrat a la Seu.
Ja vam dir que te'n anaves molt enrere, per això he dit, el segon problema que plantejaves és que se'n va de resoldre.
No hi va de fer. El podem arreglar a Palma, no hem d'anar a Tarragona.
No, i a Tarragona el problema se multiplicaria, perquè les restes d'en Jaume I, també per mort d'això, d'espauis i profanacions, estan mesclades amb altres, estan totes plegades, sí, o sigui, que ja l'haurien de deixar córrer.
Una curiositat, Jaume IV no m'ha dit així, és que és una vida de pel·lícula. Jo no sé quan no han fet encara una pel·lícula, perquè el varen ferir a la batalla de Llomalló, allà on va morir son pare. Sí. El varen dur a Castell de Bellver. Després se'n va anar, crec que a Alacant, a Barcelona, després se va casar a Nàpols. Sí. És una vida de pel·lícula.
Sí, mira, per exemple, jo que em vaig fer la tesi, fa la meva gairebé prehistòrica tesi, perquè doctoral, perquè la vaig llegir en 1990, però bé. Sí, vaig trobar la partida del metge que varen pagar, en el metge que ho va curar després de la batalla de Llucmajor i això.
Que llavors, curiós. Dius,
sí, llavors va recabar Bellver provisionalment. I van anar tota la família d'en Jaume III, perquè havia vengut amb tothom. Estava molt confiat que l'empresa aquesta de recuperar Mallorca viniria bé. D'allà va recabar Xàtiva, en el castell de Xàtiva. I també a la meva tesi vaig trobar documents i ho coment que se veu que el castellà del castell de Xàtiva li donava molta llibertat de moviments per allà dins. Tot això ho cont, perquè és així com diu, que podríem fer una gran pel·lícula sobre aquest episodi. El castellà de Xàtiva se veu que li donava molta llibertat de moviments i en Pere el Cerimoniós, un moment determinat, li va escriure una carta i li va dir que restringís tanta llibertat de moviments i li va afegir a paraules textual que me'n record. I ves a veure, bé, això encara no són paraules textual, però així, i ves a veure que no fugi, que no s'escapolesqui, perquè en aquest cas, ara, sí, paraules textuals, tot anirà sobre vostre cap. O sigui que esteu cap, vull dir,
mare de Déu,
em patiràs les conseqüències. Bé, això era en forma d'oir-me, també una mica, una manera de dir, però vaja, era expeditiu, em era cerimoniós. I així, tot, com que no se'n fiava, com has dit, ho va fer d'un Barcelona i allà ho tenia tancat a una presó i el vespre ho feia dormir dins una gàbia de ferro. Bon. Acompanyat de, i el guardià també havia de dormir dins la gàbia de ferro. Bé, i així, tot encara, hi va haver una conxorxa, diríem, sobretot de nobles que simpatitzaven en la causa, de nobles d'allà, de Barcelona, que simpatitzaven en la causa dels reis de Mallorca i encara ho alliberaren i després d'això que has dit, se va casar amb la reina Joana de Nàpols, llavà finalment se varen separar, però molt amistosament, per dir-ho així. De fet, la reina Joana... bé, després de separar-se, Jaume IV va començar aquestes campanyes contra Pere el Cerimoniós. Una va arribar fins a 30 quilòmetres de Barcelona. Se veu que una bona part del finançament sortia de Nàpols, de sa dona, vull dir. I llavors, que contestes, quan va morir... després d'haver-se refugiat cap a l'espart de Sòria, va morir d'una manera bastant sobtada i que intentaran, però és que encara... En fi, tenim molt de document que hem d'acabar de mirar, d'aclarir si poden arribar a aclarir exactament la mort, perquè jo mateix a la tesi plantejava que pogués ser emmetzinat, perquè en Pere el Cerimoniós de la crònica diu, literalment diu que va morir a Herbada, que li fondada. El bada seria verí. I on diu, bueno, si qualcú ho va enverinar, és que té tots els números, era el mateix Pere el Cerimoniós que ho escriu.
Però el seu conco, clar... el seu conco, ara imagina't, mates sí, cosí i després vol matar el negoci, mare de Déu.
Conco, sí, i exacte, i en Benjaume III, son pare, eren cunyats,
exacte,
en Pere el Cerimoniós, perquè s'havia casat clar, amb una germana, la reina Constança. Bon, però aquí aprofitem, mira, també per desmentir algunes coses gràcies als documents. Aquí sí que no... La part estrictament històrica no és una novel·la. Llavors, a partir d'aquí, sí, una novel·la i de peu i qualitat. Però quan va esclatar el conflicte entre Pere el Cerimoniós i en Jaume III, la dona se va estimar més quedant al costat del germà, d'en Pere el Cerimoniós. Vull dir, aquí sempre deien que s'hi havia segrestada, perquè en aquell moment eren tots dos a Barcelona, Jaume III i Constança, i no deixar res de res. I la Constança, al cap d'un parell d'anys, se'n va tornar en el costat de l'home, pressionada pel papa i companyia, no en tenia cap gana, sabeu que el matrimoni no anava massa bé, vaja.
Escolta, de tota manera, Jaume IV no va arribar a regnar com a rei de Mallorca, però va ser rei consort de Nàpols, si se va casar en Joana de Nàpols, no? És a dir, un poquet rei, un poquet rei sí que va ser. No,
o sigui... va ser de Nàpols, sí, exacte. De Nàpols va ser rei consort, sí.
I també...
Va ser, sí, digues, sí.
No, i que també, tu ara parlaves de sa mort, també se'l van enverinar en Jaume IV, el nom anava així, però bé, no, Jaume de Nàpols,
sí,
no sé.
Però entendran, sí.
Per entendre molt. Ell, quan abans de morir, havia fet testament en favor de la seva germana Isabel.
Ui,
però en Isabel sí, tampoc va tenir fills. Això és així.
No, això és així, mira, sí. I a més, sí, ja que me demanes per acabar d'explicar bé, d'aquest testament hi ha hagut dubtes, qualcú ha tingut qualque dubte, de si era autèntic o no. Molts ho han mirat molt i, a més, ho han consultat amb especialistes, en falsificacions, i, en principi, han de dir que no. De tota manera, passaria una cosa. Si el testament no fos autèntic, si informació que dona és tan vàlida com si ho fos, si informació en general de tot, perquè els documents falsos no s'han de descartar pel fet de ser falsos, perquè com que una falsificació només funciona si és molt realista, realment tot allò que diuen, tota la informació històrica, sí que havia de ser real, perquè si no, el primer que hagués mirat hagués dit això és una falsificació que va fet un que no sap d'acabar res. Bé, a part d'això, i sí, en aquest testament, sa germana, la princesa també, la infanta Isabel, va ser sereva, però clar, tampoc no va tenir fills. O sigui, que llavors dret ja s'escampen i acaba per Europa, diríem, diversos personatges que us adquireixen, però ja covetaralment i fins que un bon dia desapareixen. Jo no sé encara si algú us adeu tenir o no.
Mare de Déu. Quina pel·lícula, eh? Això sense sortir de la nostra història, sense sortir de la nostra història. És curiosíssim, mare de Déu. De tota manera, vosaltres, què fareu? Escavareu? Teniu georradars? Teniu georradars per cercar coses que no siguin terra? Aneu equipats? Com anireu allà?
Sí. Mira, l'any 2008, precisament ja vàrem utilitzar georradar per això, per saber si valia la pena. I sí, perquè el lloc que vam excavar tenia... fins i tot zones buides d'aire, diríem, clar, aquesta crit havia estat emplenada en el que fos, en pedres i tal, i hi havia, per tant, sí, vull dir, com que allà és un lloc que s'adequa, d'acord amb el georradar, s'adequa amb el perfil que havíem fet, això ja en aquell moment ens va permetre començar, el que passa que eren pocs dies i llavors problemes diversos, entre els quals crisis econòmiques greus, no?, fa 20 anys, varen fer que tot quedés aturat. Yeah. I l'excavació pròpiament, qui ho ha dut a terme, qui ho ha dit jo, és Nelena Inglada, que és anomenat que és arqueòloga del Consell, perquè és ella l'arqueòloga, jo som una mica, en fi, és que coordina, diríem, tot el projecte i l'investigació d'arxiu, bàsicament, aquesta sí. Però això ja et separa que ha de ser un arqueòleg amb un equip. Té un equip amb un parell de persones que són ses cara dia 14, del mes que ve, començaran l'excavació.
Malament el trobeu? Bé, l'ha de fer un llibre. Jo tenc el títol. Sí. A la recerca de l'infant que mai va regnar, o qualque cosa així. Per favor, això és interessantíssim. Sí. És interessantíssim, sí, Biel. Qualque cosa has de fer, perquè és interessantíssim. És sí, superxulo, si m'apremets la paraula. Tant de Joc de Trons, tanta sí, història d'estudor, i aquí tenim nosaltres una història per fer novel·les. Sí. Francament, faràs qualque cosa, ho plasmaràs negre sobre blanc, tot això.
Sí, no, d'això quan ja el tinguem tot clar, és a dir, documents per una banda i excavació per una altra, en sortirà el corresponent llibre, efectivament. Ara, primer hem d'anar acabant. Sí. Fixa't, a més, passa una cosa, que l'excavació, calcó fins i tot, m'ha arribat a dir que no valia gairebé la pena, perquè les possibilitats són poques, com t'he dit, no m'han de fer il·lusió per tot això que han dit, que tu ja també ho havies intuït. Però és que si excavam i no trobam res, ja tenim una certesa. Clar. Que les restes no s'han conservat. Perquè clar, això que he hagut de dir a alguna persona és que no anem allà a Sòria excavant el primer solà que vegem i tal, no, anem a un lloc que sabem perfectament que és aquí on va ser enterrat. Ara, si n'ha perdurat res o no d'aquestes restes, això
és una altra cosa.
Sobre mentre no excavem.
Han passat 700 anys, és normal.
Clar, i en totes aquestes vicissituds. Mira, podria haver passat, per exemple, una altra possibilitat, i és que a un moment determinat, un segle o tres després, haguessin traslladat les restes, això ha passat. Mira, en Ramon Llull, que està a Sant Francesc, sempre ha estat a Sant Francesc, però les restes, fins al segle XV, van anar d'una banda a l'altra, allà. I clar, pot ser que llavors haguessin traslladat a una altra banda, per motiu que fos, i a l'altra banda sí que ja no saben quina, això no hi ha manera de saber quina, ni segurament se conserva res. Avui quasi que hi ha d'ara, però que és posterior, perquè ja t'he dit, en tot això del segle XIX, ho van esbocar tota, no hi ha res, a la vista. A la vista, però aquesta iguàsia ocupa, ara no ho sé exactament, però una quarta part, com a molt, de tot allò que era l'antiga iguàsia romànica, aquí on ho enterraren en el segle XIV.
Idò, dia 15 de setembre se posa en marxa, quan acabeu i torneu mos posem en contacte, perquè en els que som brusquers d'aquestes coses, mos agrada molt d'escoltar els entesos que mos conteu aquestes coses, que són certes, perquè són història, no importa, si història sempre, no importa escriure llibres, la història mateixa ja, sí. Ja és en si apassionant.
Ja ho has
ensenyat. Moltíssimes gràcies. Sempre és un plaer escoltar-te i aprendre. Una ferrada en Climent Pricornell i a tota la resta de l'equip, perquè també ens estimem molt. A més, hi ha sort. A més, hi ha sort. Una ferrada molt gran, Biel.
Igualment, gràcies. Una ferrada, també.
Bueno, nosaltres estarem pendents d'aquest Joc de Trons que se va produir l'any 1375 en sa mort de Jaume Infante de Mallorca, fill de Jaume III. És que és una vida de pel·lícula. D'aquí un instant parlant amb una persona molt important, el doctor Riera, internista de Son Espatges, que s'acaba de jubilar, i amb ell parlarem de malalties infeccioses perquè ha estat el seu cavall de batalla durant tota la seva vida. No vos mogueu.
Tres ràdios, participació. De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
Mira, anem a escoltar les castanyoles, se les tocaran d'escoll.
Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga.
Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz, i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano a l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
Sí, sí, sí.
L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
Ets ambidestre.
Sa mà es dretana i sa cama es esquerrana.
De dilluns a divendres a migdia, El Dia Mallorca, amb Jaume Noguera i Betres Ràdio.
Els Beatles li cantaven al doctor Robert i mos serveix aquesta cançó dedicada a un metge per parlar-vos del doctor Sion Riera, internista de Son Espases, que s'ha jubilat fa poc, però tranquils, perquè diu que continuarà fent projectes a l'Institut d'Investigació de la Salut de Balear, l'IRISMA, que tant estimam, una de les entitats més importants que tenim avui en dia aquí a casa nostra. Doctor Riera, bon dia. Ja ho heu mullat o encara esteu fent feina?
Mai amolles del tot, això està bé.
És que vostè va dir en el diari de Mallorca que un metge mai se jubila del tot, que és metge fins al darrer dia, no?
És així. Jo crec que, gràcies a Déu, això és bona cosa.
De fet, és un alivi saber que continuarà col·laborant amb l'IRISMA, perquè nosaltres cada 10 o 15 dies tenim qualque estudi de l'IRISMA, perquè brevetjant dels nostres científics, de la nostra investigació, el que passa és que, per exemple, la Facultat de Medicina, ara en parlarem, hauria d'estar una mica més mimada, més cuidada, perquè aquí tenim grans professionals i fins i tot mos ha creat molt l'atenció del titular que Irene Aguado li va donar en el diari de Mallorca, la nostra companya Irene Aguado, que vostè va dir que veure com ha canviat el VIH és la millor satisfacció de la meva carrera, perquè imagina que per vostè, que el va veure arribar en els anys 80 com una sentència de mort, veure-la convertida en una malaltia crònica, vostè deu haver dit, ja ha pagat la pena haver fet aquesta feinada. Això sí que devia ser un moment increïble per vostè, veure com se convertia en una malaltia crònica i no en una sentència de mort, doctor.
Sí, hi ha poques especialitats que hagin tingut aquest canvi tan radical en el pronòstic de la malaltia. Això va ser qüestió de mesos. I en mesos vam veure com pacients que estaven sentenciats tornàvem a ressuscitar, i això realment va ser una cosa molt molt agrair. La veritat és que de les coses importants que m'han passat a la vida, sí.
És que ell me va impressionar molt això que va dir vostre, que en els anys 80 alguns metges no volien fer-se càrrec d'aquests pacients per por. Mare de Déu, ni que vols ser bona. És que hi havia molt de desconeixement, fins i tot dins, entre els metges, desconeixement.
Clar, que, hem de pensar que això com ha passat amb el Covid i amb altres malalties. De l'any 81 fins l'any 83 no sabíem quina era la causa de sobillac i tampoc sabíem, tampoc podíem fer serologies i no sabien si administraven sang, si podia estar contagiada, totes aquestes coses. Ara no me n'han donat compte, però eren així. Van passar uns anys de molta incertesa i que vàrem de lluitar perquè els malalts estiguessin el millor que és possible en els pocs mèdics que teníem, no?
Una vegada un metge me va dir que antigament un se moria d'una infecció perquè no hi havia antibiòtics, ara hem vist que hem fet mal ús, i que d'aquí 100 anys, si existeixen els antivirals, diran com podíem viure sense antivirals, igual que nosaltres ara dient com podíem viure sense antibiòtics. La vacuna contra el VIH, que els antivirals, això, arribaran en qualsevol moment o són una quimera? Vostè què opina?
Arribarà, segur, perquè la medicina ha fet uns avanços impressionants en els darrers 30 anys. Però, bueno, és un virus que s'acantona dins el sistema immunitari i que, per tant, és molt difícil fer vacunes sense fer un recanvi de cèl·lules linfocítiques. Això és un tema molt complex, si no ja n'hi hauria.
De fet, vostre va dedicar com a internista a malalties infeccioses i després de la pandèmia. Ha hagut de ser després de la pandèmia, que mos hem hagut d'entendre, que és una de les branques de la medicina, de la que més s'ha d'investigar, més hem d'aprendre, però a vostre també li deia, en Irene Aguado, en el Diari de Mallorca, que no existeix especialitat encara, i que això que és una cosa que vostre no compren, com així no existeix. Si ara més que mai s'ha vist l'importància, no to. Per què?
Això és una cosa que ens preocupa perquè més que res que és important que tinguem gent que estigui ben formada en malalties infeccioses. I en aquests darrers 30 anys o 40 anys, pues, en l'impuls de Sobillac, pues, hi ha hagut recerca, hi ha hagut diners per fer recerca i tot això ha impulsat que hi hagi gent que ens hem format en malalties infeccioses. Però si no existeixen aquests impulsos, i no existeix investigació i no permetem que els nostres residents s'aformin bé amb infeccioses, pues més a la llarga poden tenir un problema. I això és simplement un problema de que a Espanya de vegades els interessos d'una especialitat i d'una altra fan que no se vulgui que surti una especialitat nova com les malalties infeccioses. Jo crec que ha d'existir, perquè tots la resta de països d'Europa tenen aquesta especialitat.
Ara que parlant de malalties infeccioses, vostè també va dir a l'entrevista que hi ha un repunt d'infecció de transmissió sexual. Per què? Per desconeixement? Perquè el VIH ja no és mortal? Com pot ser? Si en els anys 90 tothom prenia mesures, i ara, de cop, hi ha un repunt. Perquè vostè bueno, no ho atribueix?
No és de cop. Si ha estat... Des de l'any 2010 vàrem decidir que s'havia de fer un centre de malalties de transmissió sexual perquè ja vàrem veure que la majoria de pacients VIH adquirien la infecció a través de transmissió sexual i vàrem veure que ja començava un repunt de malalties de transmissió sexual. A partir de llavors pues, ha anat en augment des dels anys 2010 fins ara, cada any ha anat augmentant. I això és així perquè primer diagnosticant millor, antes moltes malalties d'aquestes no se diagnosticaven, i segon, se notifiquen millor també, i segur que també hi ha un repunt d'augment de casos per moltes de les coses que tu insinues, pues una, que la gent té menys por, perquè la gent utilitza menys preservatiu, i això són coses que haurem de... Bueno, que hem de tenir en compte. Jo crec que tenir precaucions a sort de tenir relacions sexuals és una cosa important.
Vostè és un gran defensor de la sanitat pública també i diu de protegir la consciència que és pública, però no gratuïta. És que és com el transport, que ara no paguem l'autobús. No és cert, el paguem entre tots. És com la medicina. No és gratuïta. Ha costat molt tenir la sanitat pública que tenim. I vostè és un gran defensor per conscienciar que no és gratuïta la sanitat pública, que hi ha molt de dobbers de darrere i que ha d'haver-hi moltíssima inversió. I això surt d'impostos, no, doctor?
Sí, i a més és com una flor delicada, eh? Salut pública és com una flor delicada perquè hi ha molt d'interessos perquè de sanitat privada, perquè moltes coses se puguin privatitzar, perquè sanitat pública requereix que la gent que fa feina a sanitat pública tinguin consciència de que són servidors, de que han de servir en els ciutadans i que han d'intentar el millor per ells, eh? I hem de tenir en compte els dobbers que gastem quan tenim una actuació. Tot això és important. I això requereix que tots, tant els pacients com els facultatius, com les infermeres, tots sapiguem la importància d'intentar mantenir aquesta sanitat pública tan impressionant que tenim, perquè hi ha molt pocs països que puguem estar tan orgullosos d'una sanitat com la que tenim nosaltres.
De fet, vostè té molt que fer...
L'hem de cuidar.
Clar.
L'hem de cuidar com una floreta.
Exacte. Vostè, com una flor delicada. Vostè, Irene Aguadona, diré a Mallorca, li deia que té molta fe en les noves generacions de metges, que estan molt preparats, però també diu que la Facultat de Medicina d'aquí de Balears hauria de tenir... També l'haurien de cuidar, hauria de tenir millors condicions. No és així?
Bueno, sí, i també els residents, és a dir, no pot ser que els residents, els adjunts joves, no puguin viure i tenir una vivenda digna a Mallorca amb el sou que tenen, i el que no pot ser és que se fomenti una facultat privada sense haver assegurat que la Universitat Pública de Suribé de Medicina funcionarà els pròxims anys. I això no s'ha fet res perquè per assegurar això. Els metges cobren 200, entre 100 i 200 euros per fer de professor de la facultat.
Ja.
En el metge.
Ara imagina.
Això ho feim com un ONG, com podeu
sí,
imaginar.
Com un missatge d'ofici. Sí, com un missatge d'ofici. Ho fas perquè t'agrada la feina i perquè vols transmetre... Doctor Riera, ja heu anat a Angola? Ja heu tornat o quan partiu a Angola?
No, partirem en el mes de novembre, si tot va bé.
En el mes de novembre, perquè a més el doctor Riera també participa en projectes de cooperació. Nosaltres el volíem saludar, li volíem agrair tota aquesta feinada que ha fet primer Sant Dureta, després Sant Espada, sempre sa pública. El doctor Sion Riera ha estat internista de Sant Espada, s'ha especialitzat en malalties infeccioses, va ser creador del centre de malalties de transmissió sexual aquí a Sant Dureta i a Sant Espada. I com que mos agrada barbejar de lo que tenim aquí, ara continuarà fent cosetes a l'idisme, ara que té temps. I des d'aquí, doctor Riera, li volem donar les gràcies per la seva saviesa.
Que exagereu tant, eh?
No, doctor Riera...
Van formar escaits amb molta altra gent, amb en Joan Pou, en Leire Gil...
Exacte,
I ha pogut fer la feina que he fet perquè han tingut un gran equip, i la doctora Martín, que ara ha quedat de coordinadora d'infeccioses, tot així que fa control de malalties infeccioses, l'equip de microbiologia... Hi ha moltíssima gent que hi ha darrere. Un hospital no funciona si els equips no funcionen. I nosaltres, afortunadament, tenim un equip de medicina interna i d'infeccioses que ha funcionat molt bé i que continuarà funcionant molt bé.
Doctor Riera,
estic molt orgullós d'això.
Idò, enhorabona per tot aquest any de feina. Merescuda jubilació, que vagi molt bé pel novembre a Angola, i gràcies per cuidar de nosaltres, perquè els metges, al cap i a la fi, són els cuidadors d'aquestes floretes que som els pacients. Doctor Riera, una ferrada molt gran i moltíssimes gràcies.
Adéu a vosaltres, gràcies.
Nosaltres ara coneixem les novetats culturals que ens arriben des de cort.
L'Ajuntament de Palma t'ofereix aquest espai.
Sempre a prop del ciutadà.
l'Ajuntament de Palma informa de tot el que s'ofereix a la ciutat.
La nova edició de Cinema La Fresca de Palma ja ha arrencat fa dies amb molt d'èxit de públic, les projeccions que s'han fet en el parc de les estacions. Hi ha moltes altres cites de la programació d'aquest cinema La Fresca tan tradicional, la capital, que se faran en el parc de les estacions i també la plaça de les columnes de Palma. A parlar amb en Rafael Brunet, director de Cultura i Arts Escèniques de Corta. Benvingut, senyor Brunet, bon dia.
Molt bon dia, moltes gràcies.
Bueno, 15 pel·lícules, 15 llargmetratges, 7 curtmetratges, tot gratuït, sempre dilluns, dimarts i dimecres, a les 9, però ja enguany veig molt de gèneres, molt d'estils i moltes procedències, i en castellà, català, versió original, va grossa la cosa enguany.
Intentam, o sigui, intentam fer sempre una varietat, o sigui, que hi hagi tot tipus d'espectacles, per gent gran, per nins, per joves, per cinèfils, per gent que van al cinema només per gaudir i passar una bona estona, que hi hagi totes aquestes possibilitats, com me dius també, en diferents llenguatges, o sigui, cinema mut, en català, en castellà, en versió original. Varietat, que és el que tenim per dins Palma.
Efectivament, així és. Ha de ser varietat i divers, com la nostra capital. Fins ara s'ha projectat, per exemple, en castellà, Padre Noi Mas que 1, número 5, Casa en Flames en català, Cirat en castellà, Batman contra la Lliga de Yakuza en castellà, Wicked en castellà, Anora en versió original subtitulada, però és que, a més, també hi ha homenatge en els pioners de setè art. Se projecta El gabinet del doctor Caligari, d'en Vine, de l'any 20, i El maquinista de la General, d'en Buster Keaton. Una meravella, això.
Sí, sí, aquest gran Buster Keaton, que aquest, és que veus aquesta pel·lícula, i més que és superdivertida, al·lucines sense res, o sigui, sense res ni de, ja, ni de festes especials, com podien fer aquest tipus de festes especials fa 100 anys.
Efectivament.
Què és el que més meravella? Què és el que més meravella d'aquesta pel·lícula?
Efectivament. També Casa en Flames s'ha projectat en català. El 47, la història d'aquest famós autobús també en català. Però també hi ha espai per estar en balear, perquè se farà la xica de l'estació de Juana Macías, que allà ha participat la productora mallorquina La Perifèrica, i el gigant del Vedrà, de si Vicenca Héctor Escandell. És a dir, hi ha espai per tothom, fins i tot també per lo nostre, no, senyor Brunet?
Clar, totalment. O sigui, lo nostre ha d'anar, l'hem de potenciar i tenim diferents maneres. No només aquestes, les xiques de l'estació, que és molt curiós veure aquestes... se projecta en el parc de les estacions, a 100 metres de on va passar gran part de tota aquesta història, que li dona un caire, a més, molt més especial, sinó també pues, perquè és una producció d'una productora mallorquina, que això és l'important.
A partir d'ara tenim...
Nosaltres després tenim...
Sí. Sí, no, perdoni, continuï.
No, és que tenim també, o sigui, La innocència d'en Mic Duran, que se va estar a l'Atlàntida i que és un tipus de col·laboració que l'Ajuntament de Palma fa amb quanta producció de cinema i producció de documentals, que també intentant aportar el nostre granet d'arena en aquesta producció mallorquina i potenciar el talent d'aquí.
Per exemple, en les parts de les estacions, la setmana que ve, el 47, dimarts dia 18, Weapons, també bastant bona, per cert, per aquells que els agradi cinema així, el thriller, dimecres de 9 d'agost, El gabinet del doctor Caligari, meravellosa, dilluns dia 24, Flow, dimarts 25, i curtmetratges, també, curtmetratges. Les imatges arribaren a temps d'en Jaume Carrió, del nostre guanyador de Goya, també s'ha projectat, i també Vida injusta, de Mara Sabeane, Horrorscope. Si deies el que dèiem abans, ara vostè no anava a La innocència, és que hi hagi un poquet de tot, perquè hi hagi varietat i no sigui tot, per exemple, cinema per infants, o cinema per adults, o cinema fantàstic, que hi hagi varietat, com han dit en el començament. Aquesta és idea, no?
Jo crec que és el més important. O sigui, que si nosaltres fem una programació on qualsevol persona vegi això i digui és que no hi ha res que me faci ganes anar a veure, hem fracassat. O sigui, hem de fer una cosa que tothom tingui aquella pel·lícula, després hi podrà anar o no hi podrà anar, però que hi hagi, mira, ai, m'agradaria veure això, o vull aprofitar i tornar a veure en pantalla gran aquest gran clàssic, o aquesta pel·lícula que he vist per streaming, però és en petitet i me fa ganes veure-lo en gran amb altra gent. Això és l'important. I sobretot recordar que perquè pugueu veure tota aquesta informació, recordant que a palmacultura.es allà trobareu no només es dia, sinó també molt més informació de les pel·lícules. Per si n'hi ha qualcuna que no les sonen i no saben d'acabar, doncs allà trobaran una informació molt més detallada.
Efectivament. I també a projeccions a la plaça de les Columnes, la plaça Francesc García Orell, més coneguda. Però una idea molt, molt curiosa i xula. Ara, aprofitar que la plaça de les Columnes té aquesta part, diguéssim, peatonal, concretament dilluns 31 d'agost el gigant d'Esvedrà, dimarts 10 de setembre un like de Botrevino i dimecres dia 2 també altra vegada el maquinista de la General. La plaça de les Columnes és un espai que jo no hi havia pensat mai i és un espai molt xulo, si m'ha permet l'expressió. Està molt bé.
Hombre, moltes gràcies. És un espai, evidentment, per potenciar i nosaltres aquí a la regidoria li deim a Cinema La Frescof. O sigui, perquè és un puesto molt més petitet, aquí on les propostes són per menys gent, no són per 600 o 700 persones, com van a les parts de les estacions, pues allà ja ho van començar l'any passat, aquest any continuam, i allà pues, teníem 300 persones, 200, 50, i aquest tipus de pel·lícules més característiques, més emotives i més de cinema d'autor.
I ja ho sabeu, la pàgina és palmacultura.com.
És,
palmacultura.es, en tota la resta d'aquestes pel·lícules que des de la setmana que ve fins dia 2 de setembre podeu veure tant en les parts de les estacions com en la plaça de les Columnes de Palma, en castellà, en versió original, en català, n'hi ha per nins, n'hi ha per persones majors, hi ha un cremull de coses, 47, Weapons, el gabinete del doctor Caligari, Flow, les dones de l'estació i un cremull de curtmetratges. Rafael Brunet, des de la Direcció d'Arts Escèniques i Cultura, d'acord, com sempre, moltíssimes gràcies i endavant en la cultura i endavant en la diversitat que hi ha a Palma com a mostra d'aquest cinema a la fresca 2026. Moltes gràcies, senyor Brunet.
Moltíssimes gràcies a vosaltres. Molt bon dia.
Nosaltres, entretant, continuem amb més coses al dia a Mallorca.
I fins aquí tota l'actualitat de l'Ajuntament de Palma.
L'Ajuntament de Palma t'ha ofert aquest espai.
IB3 Ràdio és cultura.
Dissabte tornem. Serà espectacular.
A partir de les 7 del capvespre, Real Mallorca, Valladolid, a IB3 Ràdio.
Serà de punyol vermell.
El debut de l'equip de Luis García a la segona divisió ho viurem a Esports 3 en joc, en una temporada...
Trepidant, apassionant, divertida.
Sí, sí, Pau, sí, sí. Increïble, increïble.
Això vull jo.
Amb un Mallorca que té l'objectiu d'aconseguir tornar a la màxima categoria del futbol espanyol.
A primera!
Dissabte, a les 7 del capvespre, Esports 3 en joc...
Que
repiqui! A IB3 Ràdio.
El dia Mallorca, IB3 Ràdio.
L'aire que l'An, The Air Dry Breeze, cantaven els Hollies l'any 1974. D'això parlam, de l'anar, perquè l'Ajuntament de Calvià, a través del Departament de Serveis Socials, impulsa durant el mes d'agost una nova edició de l'aula de respir d'estiu. És un servei municipal dirigit a persones amb discapacitat, empadronades i residents de Calvià. Parlam amb Joana Maria Prats, delegada de Serveis Socials, gent gran i família de Calvià. Joana Maria, bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia, moltíssimes gràcies.
Crec que enguany hi ha una novetat, que és que amplieu l'edat. Abans estava dirigit a joves d'entre 14 i 30 anys. Enguany, qui pot participar?
Bueno, enguany... bé, això és l'aula d'estiu, diguem, per gent amb persones amb discapacitat. I el que en trobar que s'havia de fer era, pues, això, augmentar l'edat i agrupar-los per edat, també. És a dir, fer grups de, pues, de nins i de gent més gran.
Clar. Clar, i vosaltres, Saló de Respira és un espai d'oci, de convivència, feis activitats de temps sí. lliure i socioculturals adaptades a cada cas, que no hi ha d'haver dos casos iguals, no, Joana?
Exacte, bueno, això ho fa des de NASDICA i fan de tot, fan cuina, fan manualitats, fan sortides, és a dir, fan moltíssimes coses, és a dir, i després tenen l'hora de dinar i els... Bueno, pots anar antes de dinar o després de dinar, a cercar-los.
Has dit que han de dir aquesta associació de discapacitat de Calvià, que tenen seu a Sant Ferrer,
sí.
La van fundar l'any 1996 i se col·labora amb l'Ajuntament. Però clar,
vosaltres,
aquesta aula de respir també és un recurs de suport per a les famílies cuidadores, que clar, és que s'havien d'anar a fer feina, altres coses que fer, o gestions, no?
I també perquè no descansar.
Exacte.
Un dia, és a dir, o anar-te a la playa, o... No sé, abans d'estiu, pues també tenen aquests moments per poder fer el que tu dius, moltíssimes coses. Que a lo millor, si les persones que cuidadores pues estan formades, evidentment, en aquesta feina que els hi ha tocat, és a dir, i clar, això els hi va molt bé, això els hi va molt bé. I a la gent que va a les aules d'estiu també, perquè s'ho passen superbé.
Perdona.
Jo he anat a qualcuna i, bueno, s'ho passen molt bé, no?
També he llegit que també està oberta l'aula de respir de Calvià a familiars de... persones d'edat avançada que necessiten ajuda durant el període estival. És a dir, que per això heu ampliat el ventall d'edat, no?
Efectivament. Sí, perquè hi ha persones ja adultes. Hi ha gent ja de 50 i de 40. I, és a dir, i també... pues, també van i fan les activitats, a lo millor les fas fer unes altres coses, evidentment, però disfruten molt.
Nosaltres, fill d'ara, el dia a Mallorca no havíem parlat d'aquesta aula de respir d'estiu que engega el Departament de Serveis Socials en Gran i Família i de l'Ajuntament de Calvià, en el cap davant de la qual hi ha Anna Joana Maria Prats, amb l'associació, has dit que l'associació de discapacitat de Calvià,
sí.
Que, i també és molt important donar aquest alè, no? Aquesta aula de respir, donar aquest alè a les famílies. Jo crec que se fa una bona feina, Joana.
Totalment.
I des d'aquí la nostra enhorabona a totes les persones que fan feina a la saula de respir, a l'àrea de serveis socials.
La veritat és que es fan una feina impressionant, perquè a més ja els he vist fent feina i és impressionant, la veritat.
Aula de respir d'estiu durant el mes d'agost a Calvià, gràcies a serveis socials del consistori i també amb l'associació Àsdica. Joana Maria Prats, enhorabona per la feina que feis i gràcies per deixar d'anar a les familiars i a les persones que van de menester. Per això he posat aquesta cançó, Saire que Alan. Joana Maria, moltíssimes gràcies. Una ferrada molt gran.
Moltes gràcies a
vosaltres
i una ferrada igualment.
Gràcies. I d'on the air that I breathe, l'aire que l'han. Bon anant fins demà. Salut a tots. Vos deixam en les notícies i en els esports. Sometimes.
IB3 Ràdio. Les notícies de la una.
Bon dia, Emergències. Ha actualitzat el balanç de la jornada de l'eclipsi, en la que és la darrera roda de premsa programada en relació amb aquest esdeveniment. L'U2 va atendre més de 2.300 cridades durant la jornada amb